Són les 11. El 2 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què rebrem una campiona olímpica, Paula Leitón, la waterpolista catalana que s'ha penjat l'or a París. Ha estat la boia absolutament imparable de la selecció espanyola. Us preguntareu, i què és la boia de la selecció espanyola? Doncs és una de les coses que li preguntarem a ella. De fet, ella és molt hàbil a dintre la piscina, però també responent a les persones que la criticaven pel seu físic un cop en va sortir. Molt interessant parlar amb ella. I ens permetrem el luxe de sortir a buscar bolets amb l'Anna Ramon. La nostra biòloga ens parlarà de la xarxa subterrània que tenen muntada aquests fongs protagonistes dels boscos a la tardor. Ja ho veureu. I tenim aquí, escoltant-nos atentament, una persona que us agradarà escoltar. Li hem demanat que vingui, que estigui atent al Catalunya Nit, perquè al final li preguntarem si ha après alguna cosa amb nosaltres. Només us puc dir que tothom qui entra aquí, en pocs minuts, ja veig que li agraeix la feina que fa. Jo podria dir, per exemple, quanta humanitat, quanta qualitat humana, quanta pau que desprèn. Qui pot ser? Aquí ja he donat algunes pistes. No ho hem fet mai, però fem un experiment. Li farem dir alguna cosa sense dir el nom. De moment, tot bé? Còmode aquí?
Comodíssim.
Jo crec que ara...
M'encanta aquesta música.
Eh que sí, que és xula. Puja-la, puja-la. Jo crec que ara mig país ja sap de qui estem parlant i potser més de mig país. Va, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Ara fem una mena de butlletí allí o de 5 minuts. I per començar, dediquem 5 minuts a les principals notícies del moment amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Avui al Líban hi ha hagut les primeres morts de soldats d'Israel dins del país àrab.
L'exèrcit israelià ha reconegut que 8 dels seus efectius han perdut la vida en combats directes amb Hezbollah. Mentrestant, les forces armades d'Israel han continuat bombardejant barris del sud de Beirut de matinada. D'altra banda, avui l'Iran ha defensat l'ofensiva amb míssils balístics sobre Israel com a necessària i proporcionada, tot i que el seu president ha assegurat que el país persa no busca una guerra contra Israel. Però els Estats Units no ho veuen igual. La seva ambaixadora a l'ONU ha refermat el suport del país a Israel i ha advertit l'Iran i els seus aliats sobre les conseqüències de futurs atacs.
Els Estats Units donem suport total, total i total a Israel. Les nostres accions han estat de naturalesa defensiva. Deixeu-me ser clara, el règim iranià serà el responsable de les seves accions. Fem una advertència ben clara a l'Iran i als seus aliats que facin accions contra els Estats Units o més accions contra Israel.
El Consell de Seguretat d'Urgència d'avui ha començat amb una crida a la desescalada del secretari general de l'ONU. Antonio Guterres ha condemnat de forma ferma els atacs de l'Iran contra Israel. Unes paraules que volen esvair les acusacions del govern de Netanyahu, que l'ha qualificat de persona non grata per, segons diuen, no reprovar els atacs d'ahir.
Alguns dels principals opositors de Vladimir Putin han mort els últims anys a Rússia, però en queden alguns de vius. Per exemple, Ilya Yashin, que ha denunciat en una entrevista aquí al Catalunya Nit que el règim rus criminalitza qualsevol tipus d'oposició, dissidència i protesta, fins i tot en converses privades.
En el seu cas, Yashin va estar empresonat 2 anys, acusat de difondre notícies falses sobre la guerra i la matança de Butxa. L'opositor rus va ser alliberat aquest estiu per sorpresa en l'intercanvi de presoners més gran entre Rússia i Occident des de la Guerra Freda. A l'altre avió hi viatjava l'espanyol Pablo González, també amb la nacionalitat russa, acusat d'espionatge i col·laboració amb el Kremlin.
Я никогда не думал, что Пабло Гонсалес шпион.
Jo no havia sospitat que fos un espia. Ell es presentava com a periodista del País Basc. Sé que va espiar la Fundació Boris Menzov i que va robar informació de l'ordinador de Jana Menzova, la filla. Però pel que fa a les relacions amb mi, no entenc gaire què pretenia.
Amic personal de l'activista Alexei Navalny, mort en una remota presó de l'Àrtic, Yashin creu que l'oposició no s'hauria de personificar en ningú.
Segon dia del tall de Rodalies al corredor del sud del país.
Avui, com ahir, els usuaris diuen que els autobusos han funcionat prou bé, però els trens han patit retards i problemes. Els passatgers que volen accedir als trens per sobre d'on hi ha el tall, a les estacions de Cunit i Cubelles, denuncien el col·lapse dels trens de primera hora, que van plens a vessar.
El govern espanyol signarà la setmana que ve, finalment, el conveni per tirar endavant la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell.
Així li ha comunicat el ministre Òscar Puente a la consellera Sílvia Paneque en la primera reunió oficial que han tingut avui a Madrid. El conveni garanteix el projecte i els diners, però no toca encara les qüestions més controvertides, com el traçat i la dimensió de la via. També s'han de desencallar 2 projectes més, la millora de l'Eix Pirinenc i la dels accessos de l'AP7 i l'AP2. Puente i Paneque mantenen el seu compromís amb el calendari del traspàs de Rodalies.
Trobada del primer ministre del Regne Unit amb la presidenta de la Comissió Europea.
Aquesta és la primera vegada que Keir Starmer viatja a Brussel·les i ho fa amb la intenció de tornar a tenir una relació pragmàtica amb la Unió Europea. Diu que els lligams entre Brussel·les i Londres han de ser més estables perquè el Brexit funcioni. Ursula von der Leyen està d'acord que han d'enfortir la cooperació en qüestions comercials, però especialment també en matèria de migració. Mentrestant, el Partit Conservador Britànic celebra el seu congrés, que haurà d'elegir el substitut de Rishi Sunak al capdavant dels Tories, un congrés on s'analitzarà la derrota electoral que va portar els laboristes al poder.
Per ser justos, hem dit 5 minuts i encara ens queden uns segons més. Tenir cap un altre.
No sé si vius, Manel, a Sant Just d'Esvern.
No.
No? Doncs no. Bé, Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat, és el municipi amb més renda del país. Segons les dades que ha fet públiques l'Agència Tributària, l'any 2022 els veïns de Sant Just van declarar de mitjana una renda bruta de 67.169 euros, la més alta de Catalunya i la quarta de tot l'Estat. La segona localitat amb una renda més alta va ser Cabrils, a la comarca del Maresme.
Tampoc hi visc.
Tampoc hem encertat. Bé, la segueix, en aquest cas, Mata de Pera, potser?
No.
No? I Sant Cugat del Vallès?
Tampoc.
En aquest cas no vius, per tant, crec, al Vallès Occidental, eh? La població més rica de tot l'estat, mentrestant, és Pozuelo d'Alarcón, a Madrid, amb una renda anual superior als 85.000 euros.
Moltíssimes gràcies, Sergi.
Salut.
Minuts per repassar el que ha passat al món. Això sí, no hi posem aquí dintre totes aquelles persones que realitzen alguna activitat esportiva. Aquestes els les deixem al David Ubach. Bona nit.
Bona nit, Manel, què tal?
I avui pendents de Girona, Montilivi, dia molt important que no sé si han pogut celebrar com ben bé com volien.
No massa, ha acabat igualit com el dia a l'estrena gironina a casa, a la Lliga de Campions, partit històric, però que el Girona ha acabat perdent 2-3 contra el Feyenoord, gols locals de David López i de Van de Beek, però clar, el Girona s'ha marcat 2 gols a la porteria equivocada i això ha condicionat força el partit. Un Girona que segueix sense puntuar a la Champions, 2 derrotes en 2 partits, i ara n'encadena 6 en total sense guanyar, 4 en Lliga, 2 en Champions, però mira, el partit ha tingut de tot, perquè si fem la seqüència a la pel·lícula del que ha estat l'enfrontament entre el Girona i el Feyenoord,
sí.
El Girona ha començat bé, s'ha avançat al marcador, gol de David López al minut 19, però l'alegria li ha durat 4 minuts. Al 23, Ángel Herrera ha marcat en pròpia porta l'1-1, el Feyenoord ha fet l'1-2 encara la primera meitat, Milambo al 33, i fins i tot el Feyenoord hagués pogut marcar l'1-3, però Gazzaniga ha aturat un penal en contra del Girona abans del descans. Amb 1-2 s'ha arribat al descans en la represa. El Girona ha arribat a marcar l'empat a 2, l'àrbitre, però ha anul·lat el gol davant de Vic per fora de joc després de revisar-lo al VAR. Miovski ha tingut l'empat a dos una altra vegada a les seves botes llançant un penal, el porter del Feyenoord l'ha aturat, i a la tercera, Van de Vic una altra vegada sí que ha arribat a empat a dos, però una altra vegada l'empat li ha durat ben poc al Girona, perquè si Van de Vic ha empatat al 73, al 79 Creche ha tornat a marcar a la porteria equivocada i ha establert el 2-3 definitiu. A més, el Girona s'ha lesionat Sigankov, que probablement té un trencament muscular a l'isquiotibial. Fent un resum de tot, Michel Sánchez, el tècnic del Girona, en acabat, ha volgut veure el got mig ple.
Creo que la segunda parte ha sido muy, muy buena. Creo que hemos merecido más. Pero el fútbol es así y nos toca en estos momentos afrontar no victorias desde una posición donde a veces es un poco incomprensible.
Aparquem aquest Girona 2, Feyenoord 3, perquè hi ha força cosa a destacar també de la resta de la jornada a la Champions. Dos marcadors, sobretot. El Madrid ha perdut 1-0 al camp del Lilla amb un gol dels blancs encaixat de penal a l'afegit de la primera meitat. I l'Atlètic de Madrid ha perdut amb sotregada important a Lisboa, al camp del Benfica. Benfica 4, Atlètic de Madrid 0. Sí, sí, Déu-n'hi-do.
He vist imatges aquí de l'entrenador Simeone molt, molt enfadat, i pel que has dit del Girona, el partit ha estat ben entretingut. El Barça tenim oficialment relleu per Ter Stegen.
Sí, ho hem anat explicant els últims dies, però avui s'ha fet oficial que arriba Chesney, Wojciech Chesney, el porter polonès de 34 anys, que des de l'estiu estava retirat, despenja les botes per jugar al Barça fins al final de la temporada, i aquesta incorporació ell mateix la valorava així.
He pogut veure la passió dels aficionats. Vaig anar al camp i va ser molt bonic. L'equip té una pinta increïble i per mi és emocionant. És un desafiament que encaro amb molta energia i entusiasme.
Explica Chesney que el seu compatriota Lewandowski, vaja, va ser el primer a trucar-lo i convèncer-lo que acabés fitxant pel Barça.
Aquesta història em té fascinat a mi, de les millors de l'esport d'aquesta temporada, perquè, de fet, si entreu a la nostra pàgina web, li vam demanar a la Marta Bosch que busqués allò, retorns d'esportistes que un cop van dir plego, em jubilo, van tornar, i a veure com els hi va anar. Hi ha grans esportistes, des de Michael Jordan,
sí,
Tiger Woods, Michael Phelps, molts que diuen plego, i però clar, sí, dir em jubilo i després tornar, això ho trobo ben curiós. I aquesta tarda s'han conegut les sancions per a l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid arran dels incidents que vas explicar-nos aquí també.
Sí, dijous passat en l'Espanyol-Villarreal, un got ple va impactar al pit de l'àrbitre, també un punt es va acabar el partit amb derrota blanc i blava. A l'Espanyol, el comitè de competició de la Federació Espanyola l'ha multat amb 3.000 euros i amb l'amenaça de tancar l'estadi si es repeteix una acció similar. Per tant, l'Espanyol en surt prou ben parat, i més si ho comparem amb la sanció rebuda per l'Atlètic de Madrid arran dels incidents del derbi contra el Madrid de diumenge. L'Atlètic de Madrid haurà de pagar 45.000 euros de multa i ha rebut el tancament parcial del seu estadi, només de la grada del gol sud, pel llançament d'objectes al porter del Madrid, Courtois.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, David, i no et perdis l'entrevista que farem ara, que va d'esports, però...
Quan... De cap de manera, no.
De cap manera, i d'esports d'aquella manera que m'agrada, perquè parlar d'esports de vegades vol dir parlar de moltes altres coses, de la vida, de societat, en fi. A veure si t'agrada. Gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Avui tenim al Catalunya Nit una de les millors esportistes catalanes i una de les millors waterpolistes del món. El braç hi porta un tatuatge amb les anelles olímpiques. Paula Leiton, bona nit.
Bona nit.
El tatuatge és abans o després de guanyar l'or?
Aquest tatuatge el porto des del 2016. O sigui, des de les meves primeres olimpiades, amb 16 anys, quan em vaig arribar, ja havia fet el primer pas del meu somni olímpic i em vaig fer els aros.
O sigui que anar a uns Jocs Olímpics per tu ja era un somni, haver guanyat l'or, què és?
És que no tinc ni paraules encara per descriure el que és, però arribar a unes olimpiades era el somni, no? A l'arribar a la competició, però un cop estàs a la competició sempre vols més, no? Ens vam quedar allà al cinquè puesto a Rio, la plata a Tòquio, i ara que ens hem pagat tot, o sigui, jo puc dir que el somni que jo tenia des de ben petita l'he complit, i crec que bé.
I et continua quedant motivació ara per seguir entrenant i seguir... Tu jugues amb el Sabadell, que per cert ets de Terrassa i jugues amb el Sabadell. Això, aquesta polèmica que hi ha entre les dues ciutats, en el teu cas, les dues te les sents molt, molt teves, suposo.
Sí, 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 sempre, bueno, jo sempre intento, quan estic amb les meves companyes, les de Sabadell, sempre dic que la capital del Vallès sempre serà de Terrassa. Encara que la tenim compartida, jo tiro cap a casa, però sí, tinc, puc dir que tinc el cor una mica dividit, no?, entre les dues ciutats.
I això que et deia de la motivació, un cop ja has assolit l'or olímpic, que és voler un altre or, seguir volent guanyar lligues, campionats europeus...
Lo bo de l'esport és que sempre tens més, no?, aconseguir, que any rere any tens competicions i tens coses per poder superar-te. Ara, si penso en la següent competició, és 2025, al Mundial de Singapur. Sí que és veritat que tenim una medalla olímpica, però jo no sóc campiona del món absoluta. Llavors, què vull? Pues, la medalla d'or en un campionat mundial. I quan tinc la primera opció, l'any que ve a Singapur.
I hem de dir que ets jove, no? Tens 25 anys, si no m'equivoco.
24.
24, imagina't. 24, i amb això del waterpolo, fins a quina edat es pot tirar? Doncs
pues mira, tinc companyes ara mateix que en tenen, per exemple, companyes meves que han guanyat l'or, com la Maika o la Laura Ester, que en tenen 34, la Pili, que en té 36, que és la capitana, o sigui, al final, o en el cas de, per exemple, els nois, el Felipe, que en té 38, o sigui, que al final, més o menys, és una mica fins on el teu cos et respecti, no?, que no tinguis cap lesió, que estiguis bé físicament, mentalment, i que vulguis seguir jugant.
Doncs fins als 36 a mi em surten dos o tres jocs més, eh?
Sí, podria ser fins a després de Brisbane 32, però a veure com em tracta el meu cos, el meu cap, i a veure fins on puc arribar amb l'esport.
T'agradaria?
Sí, o sigui, al final jo el que no em poso tampoc són límits, no? A l'esport jo crec que no t'has de posar límits, sinó somnis nous i reptes a complir. I bueno, de moment és el que t'he dit, no? De cara a l'any que ve al Mundial. I si penso a llarga distància, els següents jocs, que són els Àngeles.
Molt bé, segur que es pot. Jugues de boia. Això, els oients ara mateix els pot sorprendre una mica si no han seguit el waterpolo, aquesta denominació, que jo crec que és enganyosa, perquè les boies les veiem molt parades i, en canvi, jo t'he vist jugar i, ostres, aquesta boia et despistes i et marca un gol així tirant amb el braç cap enrere, pot ser el braç esquerre, la dreta, moviments que ni t'imagines. Què és això de fer de boia?
Al final jo sempre dic que és una posició on es necessita pues, visió de joc, perquè al final sí que és veritat que el teu atac a l'arc està encarat cap a tu, no? Tu jugues una mica amb la posició aquesta que estàs al mig, per dir-ho així, és una mica com la posició de pivot al bàsquet, que és semblant. Llavors,
sí, al centre i a prop de la porteria, eh?
Sí. Sí, nosaltres estem, diríem, més a prop dels 2 metres, que, per exemple, la que és llançadora de 3 o les que estan fora, que estan més a prop de 6. O sigui, al final l'arc juga encarat cap a nosaltres i nosaltres al final la boia crea molta pues, avantatge, no? Desequilibri en aquesta posició en la que forces en que les defensores vulguin tapar aquest passe i que les teves companyes en atac s'apropin per llançar.
I quan tu reps la bola, suposo que sempre ja tens alguna jugadora rival o més d'una a sobre.
Sí, sempre una mínim, perquè la teva defensora sempre està, o sigui, sempre hi ha contacte a la boia, sempre hi ha contacte. Llavors la teva defensora és una, i ja després, si arriben ràpid a l'ajuda quan t'entra la pilota, pues, podries tenir 6 a sobre.
I deu ser molt dur.
Bueno, és una posició en la que requereix, bueno, és dura, sé que és dura, es requereix de, bueno, d'un tipus de cosa. Al final, les boies, quan veiem un 13, sempre pues som així una mica més grans, no?, de més corpulència, més força. Al final fem molt treball, no?, molt treball de, no diria de baralla, perquè no ens barallem, però més de contacte i físic que a lo millor les que estan a l'arc.
Clar, a mi ja em sorprèn molt la capacitat que teniu d'aguantar-vos damunt de l'aigua, d'aixecar-vos damunt de l'aigua, però aquí imagino que a més a tu et deuen tirar cap avall tota l'estona, no?
Sí. Sí, al final em passo, jo crec que més segons del que és l'atac sota l'aigua que fora.
I com s'entrena això per sobreviure a aquestes defenses?
Al final molta resistència, molt joc. Al final tenim molts partits, els entrenos, no? Al final és una cosa que s'entrena en competició, no? En aquest moment que dic de joc. Més que nedar i de més, pues moltes cames, estar fortes de cames perquè et permeteixi estar pues, fora de l'aigua, desplaçaments, moviment, agilitat, no?, per poder, bueno, pues, diria així una mica, per escapar-te, no?, de la teva defensora.
Uh-huh. Quan hi ha una falta? Perquè sempre dieu que sota l'aigua passa de tot. Quan es xiula una falta? Quan diuen, ei, això que li hagués fet a la pobra boia Leighton, això no es pot fer.
Quan... Jo diria que piten una falta quan l'àrbitre, el pobre, pot veure alguna cosa. Perquè al final, com bé has dit, moltes coses passen sota l'aigua. I sota l'aigua no es veu. Al final, pues, per exemple, si vas a agafar a una contrincant amb dos mans, o l'agafes del banyador, del gorro... Sobretot això, més que faltes, són expulsions, no? Que és quan et donen l'avantatge de superioritat. Però sí que és veritat que una falta senzilla, per exemple, si tu tens la pilota i et venen com a enfonsar, això és una falta senzilla. O sigui que més o menys es veuen, però tot el que passa per sota l'aigua no es pita res.
Tu ara ho deies, a la posició de boia s'escullen les persones amb més corpulentes. Tu deus fer 1,90 m?
89.
89, gairebé 90, i ets molt, molt, molt corpulenta.
Sí.
Com ha marcat el físic la teva vida?
Bueno, jo al final, des de que sóc ben petita, he sigut molt gran. Vinc de... Els meus pares són grans, els meus germans grans, o sigui, vinc de família que és alta. I al final, bueno, jo sempre ho dic, el meu cos m'ha donat l'avantatge de poder jugar en aquesta posició. I al final l'entreno per això, no? Al final jo sé que haig d'estar forta, Bueno, la meva altura és el que també em dona, pues, aquest avantatge. I bueno, al final sempre ho he portat molt bé. Sempre he sigut una nena molt gran. Segueixo sent, perquè al circuit sí que és veritat que, per exemple, les australianes, americanes, sí que són més grans, les holandeses, però normalment la jugadora no és tan gran com jo.
Tu has sigut una de les persones, diria jo, que... més ha impactat en aquests jocs, com a mínim els espectadors d'aquí, també per alguns atacs que va rebre a les xarxes, més que atacs, comentaris absurds sobre el teu físic i per com tu els vas respondre.
Sí, va passar just quan van acabar els jocs, que jo marxava de vacances. Sí que és veritat que jo no havia llegit res. Al final, quan guanyes un or olímpic, estàs a una bombolla i només l'únic que veia en aquell moment, pues, és el que vaig dir, no? Els missatges de la gent que t'estima, dels meus pares, la família que no va poder venir a París a veure'm perquè estaven lluny. O sigui que al final a mi no em va afectar. O sigui, jo sé de sempre que sóc una noia gran, que sé que el meu cos és el que m'ha permetit poder guanyar aquest or olímpic i poder aconseguir el meu somni. Llavors, jo sóc molt conscient de com sóc, que necessito per poder fer el que realment m'agrada, que és jugar a waterpolo. O sigui que... No em van afectar i no m'afecten a dia d'avui.
Clar. Jo pensava quan ho veia, quan ho vaig veure, que també vaig veure la polèmica a posteriori, pensava, això ben guanyar l'or. És a dir, com s'atreveixen a criticar algú pel físic, ja per descomptat. Però, a més, criticar-te sabent que havíeu guanyat. Si no arribeu a guanyar, aquesta gent què arribaria a dir, no?
Bueno, al final, també ho vaig dir, no? Que és molt fàcil, per exemple, aquests comentaris o poder opinar sobre qualsevol persona o qualsevol situació des d'una pantalla, però realment la gent no sap el mal que poden fer aquestes paraules ni el sacrifici que comporta darrere tot allò, no? Llavors, és complicat perquè jo en aquell moment ho rebo i perquè jo vaig dir, o sigui, jo m'estimo molt, jo sé com sóc i m'agrado, o sigui, m'agrada el meu cos i m'ha fet que jo pugui arribar a uns jocs. Però al final, a una altra persona potser no l'afecta de la mateixa manera, no?
Clar.
És complicat, o sigui, les paraules poden fer molt mal i no sabem com arriben a les persones.
Clar, està molt bé que no t'afectessin, però el que està malament és que estaven dites amb mala intenció, i aquí és on hi ha el verí. De fet, ara em feies pensar, jo vaig triar un esport i em vaig quedar baixet per fer-lo. És a dir, que el meu físic no es corresponia a l'esport que jo volia fer. I quan vaig arribar a 15-16 anys vaig haver de plegar perquè tothom era molt més alt que jo i m'era impossible seguir el ritme. Tu com a mínim has tingut la sort de triar un esport on aquesta envergadura et va molt bé. Com vas anar a parar tu al waterpolo?
Pues jo vaig a parar al waterpolo, jo feia natació. Faig natació des de fa molt des de que tinc ús de raó. O sigui, la meva mare em va ficar amb 2 anys a fer cursets, no?, per aprendre a nedar. Vaig seguir nedant, però bueno, m'agradava la natació, era un esport que, bueno, estava amb les meves amigues, companyes, però jo, bueno, això a Terrassa. Llavors, un dia, el que és el Xavi Pérez em va veure i em van donar la carta aquesta que es diu carta de recomanació, en plan, perquè provés waterpolo. Jo deia, no m'agrada el waterpolo, jo no vull fer waterpolo. I el Xavi, me'n recordo que li va dir a mi mare, si no vol quedar-se, però que el provi a veure si li agrada, i
Perquè ell ja va veure que tenies condicions físiques
sí,
per...
Sí, i des d'aquell dia, pues, faig waterpolo i...
O sigui que des d'aquí una abraçada a la persona que va tenir aquest ull, eh?
Sí, sí, al final em va agafar en aquell moment a mi i a les que van ser les meves companyes durant molt de temps i que són amigues meves. O sigui que al final vam fer un grup des de molt petites que he tingut la sort de, que m'han acompanyat fins gairebé fa poc. I, bueno, si li haig de donar les gràcies va ser ell el que es va fixar, va veure pues, aquesta nena tan gran que li podia agradar a l'esport que era el waterpolo i el podia practicar i des d'aquell dia pues, estic a les piscines fent waterpolo.
Catalunya és una potència en waterpolo.
Sí, és, o sigui, jo diria que a nivell de federats i a nivell de clubs a lo millor, o sigui, és lo millor, o sigui, al final si tu ara, per exemple, ens parem a veure els equips que hi ha a la primera, o sigui, a Divisió d'Honor, que és la màxima divisió que hi ha, per exemple, en la Lliga Femenina, som quasi 10 equips femenins d'aquí, de Catalunya, o sigui, que només hi ha 3 de fora. O sigui, un de Madrid, un de Canàries, i ara ha pujat un de Navarra, però tots els altres som d'aquí, de Catalunya.
Clar, hi ha molt, molt bon nivell. Tu, a més, estàs estudiant a la universitat.
Sí, la faig online, estic a la UNIR, i faig educació primària. O sigui, compagino l'esport amb els estudis.
O sigui que en el futur t'agradaria fer de mestre.
M'encantaria. I m'encantaria... Bueno, vull fer la menció en educació física perquè m'agradaria ser profe d'educació física, perquè jo sempre he dit que a mi m'han ensenyat a fer esport i m'han ensenyat, o sigui, els valors de l'esport, el jugar amb equip, l'estar amb equip, crec que és superimportant de cara a ensenyar, o sigui, a... perquè els nens aprenguin, no?
Clar, pots transmetre moltes
clar,
coses.
I a mi m'encantaria, no?, que quan estàs, per exemple, amb profe de primària, que aprenguin, no?, tot això que jo he tingut la sort de poder viure i poder ensenyar pues, des del meu punt de vista, també.
No sé si m'equivoco, però si jo ara estigués entrevistant a un futbolista home que fos dels millors del món, segurament no em diria estic estudiant per ser mestre, perquè tindria la vida més que solució. Crec que ni s'ho arribaria a plantejar, i potser m'equivoco perquè no ho sé, però hi ha moltes diferències, suposo, entre esports.
És increïble, o sigui, la diferència que hi ha, ja no et dic amb el futbol, amb qualsevol altre esport, és molt gran. Al final, encara, desgraciadament, som un equip, o sigui, som un esport minoritari, no? I a part de minoritari, som un esport femení. O sigui, que encara més, sí que és vist que està costant, costa, i hi ha un procés i encara hem de seguir lluitant, no? Jo tinc la sort de que el club que estic jugant tinc un sou, sí que és veritat que no és comparable a cap sou de cap esport, o sigui...
És un sou per sobreviure.
Sí, bueno, per poder compaginar, per poder estudiar. O sigui, al final a mi el no haver de treballar, a més d'entrenar i estudiar, em permet poder centrar-me en el que és el meu treball ara mateix, que és el que jo més m'agrada, que és el waterpolo, i em permeteix poder estudiar. Però és una, o sigui, és molt complicat, al final, patrocinadors, visibilitat, no? O sigui, nosaltres, com abans parlàvem, no és complicat nosaltres al sortir en una portada, si no guanyem qualsevol, o sigui, si no guanyem una fita important, no sortirem. Al final, ara mateix han passat els jocs, però d'aquí 2 mesos segurament ja ningú se'n recordi, no, del que ha passat, o sigui, al final...
Clar, i per exemple, pots guanyar l'or, que això té una compensació econòmica, però podria ser amb el mateix esforç quedar cinquenes, que estaria molt bé, i ja no hi hauria la mateixa compensació. No. I aleshores algú que jugui a waterpolo dona a Catalunya, si acaba de competir avui, diguéssim que es retira, l'any que ve ha de tenir una feina, si no, no sobrevius.
Sí. Sí, nosaltres totes estudiem, totes tenen carreres, les més grans, o tenen, han creat alguna empresa o tenen alguna cosa, perquè quan se t'acaba l'esport, la vida, o sigui, comença una vida totalment diferent. També hi ha un problema, que moltes vegades, si ens retirem amb 34, quina vida laboral tenim nosaltres? No en tenim. O sigui, tu t'has d'incorporar a un món laboral en el que mai has estat. Sí que és veritat que nosaltres portem molts anys... fent l'esport, no? Però no hem fet el que realment hem estudiat, o sigui, sortim al món laboral de zero. O sigui, és complicat, o sigui, al final el que hem viscut i la nostra vida passa a ser un altre completament diferent.
Clar, clar. Doncs estic convençut que t'anirà bé, espero que et vagi molt bé i que els nens i nenes que et tinguin de professora, de mestra algun dia tindran molta sort. O sigui que tant de bo que te'n surtis, però mentrestant, si podem acumular alguna medalla més, benvinguda serà. On la guardes? On guardes les medalles? Perquè anava a dir la medalla, però tens un or i una plata i més i moltes més.
De moment, totes les medalles estan a casa dels meus pares. Ells, quan vaig començar a guanyar medalles i anar amb la selecció, i a més van fer una vitrina en la que van posar les medalles i ho tenen tot ben exposat. Jo ara que he marxat de casa, les he deixades allà, perquè crec que els meus pares les tenen molt ben posades,
sí.
I jo no sabria on posar-les, sí. Ni de quina manera, però de moment la de les Olimpiades està a casa, està amb mi.
A propet.
Sí, de moment la tinc a casa, perquè ara tenim molts actes i de més i l'hem de portar amunt i avall, però a lo millor en algun moment la porto a casa dels papes, que ja que les tenen totes, pues han de tenir la més important, no?
Clar que sí. L'altre dia et vam veure amb el Broncano amb més de 2 milions d'espectadors. Vas patir gaire amb les preguntes típiques del Broncano?
Haig de dir que les portava una mica preparades, perquè tenia molts nervis, o sigui, era el meu primer cop a un escenari, no?, al final. Sí que és veritat que m'ho van posar superfàcil, m'ho vaig passar increïble. És una experiència única, no? Ja vaig estar al principi una mica allà d'espectadora, uns riures, no?
Clar.
Superguai, però després quan baixes allà i veus a tothom, em costava, estava supernerviosa, però m'ho va fer superfàcil i m'ho vaig passar superbé.
I te'n va sortir molt bé, perquè hi ha preguntes punyeteres, que si sexe, diners i més coses.
Bueno.
Aquí no caldrà, però ens ha encantat tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies i molta sort i t'anirem seguint.
Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
Vols una escapada inoblidable?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
La vela recreativa és molt senzilla.
Entesos?
Davant la proa.
La proa.
Darrere la popa. Esquerra mirant a la proa és babord. Esquerra mirant a la popa, estribord. Queda clar?
Sí, sí, clar i català.
Genial.
Perdona, tribord què era?
Estribord.
Sí, sí, tribord, però què és?
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 79 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
En l'octubre, i això vol dir que entrem en el punt àlgid de la temporada de bolets. Per exemple, el primer diumenge d'octubre, aquest diumenge, serà la festa del bolet de Berga i se'n van fent fires, etc, a molts llocs. I avui que tenim l'Anna Ramon aquí, ens agafarem aquest punt. Bona nit, Anna.
Bona nit, Manel.
Per parlar de la temporada dels grans protagonistes de la tardor. Fan embogir a molta gent.
I tant.
Que els veurem voltant pels boscos de Catalunya. Són els bolets. Avui volem conèixer els bolets més enllà del cistell i del menjar, però, que això seria lo típic, però tenim aquí l'Anna Ramon. Per tant, hem d'aprofitar aquesta força de la naturalesa. Què no ens havíem preguntat mai dels bolets, per exemple?
Doncs, a veure, jo tinc 5 minuts per fer-vos 5 cèntims d'un món màgic, sí. En el fons. Jo crec que no ens ho imaginem, és invisible, per això ens costa de veure-ho i de notar-ho, però és importantíssim per la natura, el paper dels bolets. Parlarem, per exemple, de què mengen els bolets, que no sé si us ho havíeu preguntat o si ho coneixeu, de com es reprodueixen, i de l'internet del bosc. Perquè...
Sempre posem l'home al centre de tot i, clar, estem acostumats a menjar-nos nosaltres el bolet sense preocupar-nos de què menja el bolet.
Exacte, doncs parlarem una mica de tot plegat i bueno, descobrirem doncs, el seu rol fonamental per connectar doncs, tota la natura, pràcticament, com a mínim, la que fa referència al bosc.
Molt bé, com que moltes de les persones que ens estan escoltant els hi preocupa, sobretot i de manera inicial, si aquesta temporada se'n trobaran, si serà una bona temporada, diguem-ho ja, i així ja que es relaxin o no, i ja escoltarem les altres coses. Com serà aquesta temporada de bolets?
Perfecte, doncs jo ja ho he pensat, que això seria molt important, i tens tota la raó, i ja he demanat al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Solsona, el CTFC, que m'ho expliquin. Concretament, ens ho explicarà el Juan Martínez de Aragón, que és micòleg, expert en bolets, vol dir aquesta paraula, i també n'és investigador. Ells són els millors, diria, experts de bolets, com a mínim des de l'àmbit científic de Catalunya, i fa més de 20 anys que en segueixen la seva producció. Escoltem-lo.
Se espera una campaña de seta superior a los últimos 5 años, con una producción de en torno de los 50-60 kilos por hectárea, lo que equivale a la media de producción de los últimos 30 años. Estos modelos se basan en variables climáticas a largo término y en el seguimiento de la producción en una red de parcelas distribuïdes por los bosques de Catalunya.
Ostres, mai havia sentit una previsió dels bolets tan científica, eh? Perquè, sí, sí, aquest any se'n fan. Sí, ha plogut, no se'n fan, o sí que se'n fan, o fa massa fred, però, ostres, 50-60 quilos per hectàrea a les parcel·les distribuïdes dels boscos, espectacular.
Sí, sí, a mi el que més m'inquieta és que serà una temporada molt decent, pel que diu, sí, però jo encara no n'he trobat cap.
Ah, no? Jo ja n'he trobat algun, eh?
Val, doncs jo us els estic deixant a vosaltres.
I això que no m'ho vaig treballar gaire, eh? Vull dir, havia acabat de dinar en un lloc del Berguedà, vaig fer una incursió ràpida i alguna cosa vaig trobar, i sense ser un gran expert. Perquè el que... Clar, la sensació que tenim dels últims anys és que això del canvi climàtic també està afectant negativament els bolets.
Sí, 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 Manel, els bolets ja estan visquent aquests efectes. De fet, el Juan deia que havia sigut un any bo i al final s'anava 30 anys enrere. Diu, estem en la mitjana dels últims 30 anys i per això considerem que és un any bo. Per què? Doncs perquè venim d'uns anys no tan bons i perquè, en el fons, el que estan veient equips com el del Juan és una davallada en la producció si ens n'anem 40 anys enrere. Parlem de tendències, eh? Al final no és com va ser l'any passat ni com va ser fa dos anys, sinó que quina és la tendència en els darrers 40 anys. És a dir, aquestes temperatures més altes i el canvi en la manera de ploure, no?, en pluges doncs, més concentrades i regulars durant l'any, doncs està fent que hi hagi aquesta tendència negativa que potser un boletaire, no?, que tu li puguis preguntar, no pot veure, perquè realment la meteorologia també hi diu molt i d'un any per l'altre doncs, hi ha un any bo, un any dolent, però sí que aquesta visió a llarg plaç que ens explicava el Juan, que segueixen aquestes parcel·les, que crec que en tenen més de 100 per tot el territori, vull dir, estan fent una feina analítica que un boletaire o tu mateix és impossible de fer, doncs ells sí que ho poden fer, perquè poden comparar amb aquesta sèrie llarguíssima de dades que tenen de fa molts anys. Tot i així, també s'ha vist, t'he de dir que hi ha bolets guanyadors i altres perdedors.
O sigui que hi ha algunes espècies que aniran a menys i d'altres que potser aniran a més. Si diguessis que la Manita phalloide desapareix no seria un drama, però si dius que va a menys el rovelló, per exemple, sí. Com...
Doncs comencem per la bona, allò que dius, no? Tinc una bona notícia i una mala notícia. Comencem per la bona. Comencem pels que sortirien guanyant.
Va, doncs. A mi m'agrada més fer-ho al revés, deixar la bona cap al final, però ara fem-ho així, va.
Vinga,
la bona, va.
Doncs mira, tenim uns bolets que són els saprofítics. Jo sempre us porto alguna paraula perquè digueu... Doncs he après alguna cosa amb l'Anna avui. Doncs hi ha uns bolets que són els saprofítics, que se'ls diu aquells bolets que mengen la matèria orgànica del sòl, perquè també us he dit que parlaríem de què mengen els bolets. En tot cas, ells mengen matèria orgànica i reciclen, no? Serien els xampinyons, les múrgoles, els apagallums i altres espècies. Doncs bé, aquests surten guanyant amb el canvi climàtic, sobretot doncs, perquè la calor facilita aquesta descomposició de la matèria orgànica. Però també hi ha els perdedors.
Ai,
no he dit rovelló encara.
No, això vol dir que perilla, eh?
Això vol dir que perilla. Doncs sí, correcte, les teves sospites són certes. Els rovellons, els rossinyols o, per exemple, de la mateixa família, hi hauria els camagrocs i altres bolets, són bolets simbionts micorrízics, Això ja és, aquesta paraula ja és més complicada, sí. Però us l'explico molt ràpid. Mico, de mico és bolet, un micòleg, que és un expert en bolets. I Rizik ve d'arrels. Quan un fa la simbiosi, vol dir que no pots viure l'un sense l'altre. Doncs bé, els bolets simbionts fan la simbiosi amb arbustos i arbres, per exemple, a través de les seves arrels, de les arrels dels arbres. Són fongs que s'uneixen a aquestes arrels i arbustos, dels arbustos, per obtenir nutrients dels quals s'alimenten. Doncs, a canvi, aquests fongs també ajuden els arbres i els arbustos, perquè és una relació mútua,
bon, sí,
no?
Vull
dir que s'ajuden mútuament i no poden viure els uns sense els altres. I aquests fongs el que fan és digerir, facilitar, no?, la digestió de certs nutrients pels arbres o pels arbustos, també arribar a aigua que està més profunda o fins i tot protegir-los de patògens o avisar-los en situacions de perill. I, de fet, es creu que el 90% dels arbres o els arbustos d'un bosc estan lligats als fongs i que, per tant, els fongs mantenen el bosc doncs, tal i com el coneixem avui en dia.
Quina aliança tan bonica, això sí que no ho sabia. Tu dius que es pot arribar a parlar de l'internet del bosc.
Sí, li diuen així una mica, li diuen la wood de fusta, wood white web. No? És una xarxa com si fos internet, no? És aquesta part del fong que és subterrània, que no veiem, que forma tota aquesta xarxa de connexions. Perquè nosaltres el que veiem del bolet és el fruit. Només la veiem en una època de l'any, veiem aquest bolet que surt, que conté les espores, que és amb la qual el fong es reprodueix, no? Sembra per tenir més fong, diguéssim. Per això portem aquest cistell que ha de tenir forats, sí. Perquè quan anem passejant pel bosc aquest bolet pugui acabar de fer aquesta funció de deixar anar aquestes espores. Però sota terra, durant tot l'any, el que hi ha és una xarxa blanca, com uns filaments blancs, que a vegades, si heu arrencat malament un bolet o si heu escarbat a terra, doncs heu vist que està barrejada amb la terra, que són fils blancs. I aquesta teranyina és el que els biòlegs anomenem el miceli i que acaba conformant doncs, aquesta xarxa de relacions, aquest internet, intercanvi d'informació, nutrients i defenses. Per exemple, doncs, si hi ha un canvi de temps, si s'acosta un depredador, o una plaga, doncs tant les arrels poden treure uns exsudats, que es diu, poden treure uns compostos de les seves arrels, que el miceli les activa com per transportar-les cap a un altre lloc i avisar altres espècies que estan més lluny, no? Rep aquesta senyal i la transforma per explicar-ho, com a la inversa, no? És tota aquesta informació. I, de fet, fins i tot s'han observat espècies que són capaces de hackejar aquesta xarxa. És a dir, que saben, no? Hi ha l'orquídia fantasma, per exemple, vaig llegir, i la noguera americana, que intercepten aquestes senyals en favor seu. És a dir...
Sempre hi ha d'haver un dolent de la pel·lícula.
Un hacker, i en aquest cas, doncs, també hi és.
Ostres, que interessant això de les 3 W de la natura, eh?
Sí.
Wood, white, web, això no ho sabíem. Aleshores, aquests serien els que més patirien pel canvi climàtic, dèiem, eh? Els bolets, que ja has afegit la paraula, micorísics.
Correcte.
I els... Això em fa pensar que és bastanta mala notícia perquè la gent va buscar els xampinyons al supermercat, en canvi els rovellons al bosc.
Sí, i la gent no menja pagallums, no els sap cuinar.
Exacte. Aleshores, que cada cop serà més difícil, el que ja és molt difícil, que és sortir al bosc i trobar-ne, eh?
Totalment, estic totalment d'acord. Haurem de fer un canvi de gastronomia i adaptar-nos doncs, a aquests tipus de bolets.
Molt bé, doncs molt, molt, molt interessant. Ja estem més preparats per la temporada de bolets, per aquest punt àlgid que justament ara. Moltíssimes gràcies i fins dimarts que ve.
Fins dimarts, Manel.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Fa l'efecte que aquest any serà tranquil. Però al matí de Catalunya Ràdio, aquest any passaran moltes coses. Agafeu-vos fort, que ens ho passarem bé.
A través d'escoltar-nos. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. De dilluns a divendres, de 6 a 1.
Teníem moltes ganes de tornar.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
17, 37, 42, 45, 50. I els sols, 6 i 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Catalunya nit.
amb Manel Elias.
El dimecres li queda només un quart d'hora. I és molt important, crec jo, acabar bé el dia i avui estic convençut que serà així. Hi ha comunicadors, periodistes, que si deixen de fer un espai, en poses un altre i més o menys allò seria el mateix. Però, en canvi, hi ha persones que donen una identitat, un toc a les coses que fan que són insubstituïbles. Encara que això soni gros, però avui saludem una persona que és d'aquesta última categoria. Eloi Vila, bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut al Catalunya Nit. Tenim moltes preguntes, però la primera ja te l'hem xiulat abans, eh? Has après alguna cosa escoltant aquest informatiu?
I tant, he après moltes coses, i una que m'ha sobtat molt, que és ara, recent, que només es produeixen 60 quilos de bolets en una hectàrea.
És poc,
semblat
eh?
Molt poc.
Sí, jo també, quan ho deia l'Anna Ramon, pensava, ostres, això és poc.
És molt poc, no? I intueixo que llavors hi ha hectàrees en què pràcticament no se'n fan i que en d'altres se'n fan molts més, no?
Sí.
Però em sembla una xifra molt baixa.
Tu ets molt boletaire.
Soc molt boletaire, sí, m'agrada molt, i vaig de petit, i he anat des de petit, i ara aquest cap de setmana, de fet, vaig estar a Camprodon amb uns amics i vam baixar uns quants cistells. Bé, també he après que hauríem potser de deixar d'anar a buscar bolets i d'omplir cistells, no?
Per evitar bueno, si els poses al cistell encara, perquè hi ha allò de les espores que van caient, vas repartint, vull dir que...
Sí, sí, però jo no ho veig, això. Ja m'ho crec, eh? Els biòlegs, però hosti, jo crec que, clar, en el fons, anar a collir bolets és desconnectar, no?, aquesta xarxa sí, que fan els bolets, que són com l'internet del bosc, que m'ha semblat molt interessant, això.
És xulo, això, sí.
És molt xulo.
Clar, tu si dius que collim diversos cistells, vol dir que t'emportes 3 o 4 quilos, o els que siguin.
Sí.
Clar, si només n'hi ha 60, el pobre que va darrere teu ja li queden molts metres.
I malauradament molts anem darrere els altres, eh? Perquè passa molt sovint que entres a un bosc i dius, hòstia, aquest bosc està remenat,
sí,
no?
Sí,
t'ho veus de seguida.
Em vas veient que n'ha caigut algun per allà, dius, aquí algú ha passat abans meu. Molt bé, doncs, sí, molt interessant. A aquesta hora tu tens un programa TV3 en marxa.
Sí, ara mateix, clar, avui no l'he pogut veure, o ha acabat, o està a punt d'acabar.
Ara hi ha la catacolla al cotxe,
hi ha la catacolla al cotxe, sí.
Hòstia, és molt fort que estiguis aquí. Oients, això avui en dia té solució molt fàcil. El 3CAT i és tot, i es poden mirar allà
tranquil·líssimament. I veure el cotxe amb la catacolla, que és interessantíssima, eh?
Sí?
La portera del Barça de futbol.
Uh-huh.
És interessantíssima i que, a més, em lliga també amb la conversa que has tingut amb la Paula Leitón,
perquè recordo
parlar amb la Cata Coll de com encarar, no?, aquest dia a dia amb una professió que li encanta. No? I també parla de somnis, no només d'objectius.
Clar.
Perquè tinc la sensació que és molt diferent.
Sí.
O sigui, quan parles d'objectius, d'entrada ja és un concepte fred, no?
Sí.
I que és allò, a medalla, que fot molta il·lusió una medalla, deu fer molta il·lusió, i guanyar un campionat món, guanyar. Somnis és diferent.
Sí.
A la que entra la paraula somnis, jo ja interpreto que entra poder treballar amb allò que m'agrada, allò que m'apassiona, allò que des de petit m'il·lusionava, treballar amb un grup humà determinat amb el que hem compartit certes coses. Hi ha molts més elements en aquesta paraula que només els objectius, no?
Sí.
I, hòstia, poder parlar amb els esportistes, a vegades, com deies, ens permet parlar d'altres coses i no només de l'esport des del punt de vista de l'objectiu, del guanyar, no?
Exacte, sí, és que al final l'esport és parlar de moltes coses, i ara que deies somni, clar, hi ha somnis que te'ls marques i d'altres que et venen. Somiar a vegades no tries què somies. Mm. I ara estava pensant en les paraules que ens ha dit també l'Ilià Yashin, que a la presó somiava amb el mar. I el primer mar que ha vist ha sigut aquí a Barcelona. O sigui que, sí, els somnis. No sé si havia somiat fer un programa com Quanta Guerra, però és un programa de somni, això sí que ho podríem
dir. Mira, havia somiat la possibilitat de fer aquesta feina i de fer-la amb un programa, diguéssim, amb uns continguts que em semblessin interessants, que em semblessin que valen la pena. A un altre li semblaran que no, però aquest era el meu somni i, per tant, estic podent fer aquest treball. I havia somiat també treballar amb un grup humà extraordinari que és el que hi ha darrere del Quanta Guerra. I és molt important. Tu has fet una introducció que has dit allò que una persona persones que són insubstituïbles, no? I parlaves de mi. Deixem-ho de banda, perquè jo és una paraula que m'he omplert aquests dies. M'he omplert la boca de dir aquesta paraula de persones que són... Diuen, ningú és allò indispensable. Sí, hi ha gent indispensable. Sí, sí. I el Quanta Guerra, l'equip del Quanta Guerra és indispensable. Per molts motius, no només per la qualitat, pel talent, no? Per la capacitat de recerca, de construir un guió, de després anar-lo a gravar, sinó per la qualitat humana. I això és molt complicat. O sigui, ho tenen tot, ho tenen tot i qualitat humana. I això és insubstituïble.
Sí, 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 estic d'acord. I el que volia dir també en el teu cas és que si el Quanta Guerra no el fes l'Eloi Vila, el faria una altra persona i el faria bé.
I tant.
Però és veritat que allà on hi ets tu hi ha alguna cosa. Tu aquí no cal que diguis res, ja ho dic jo. És veritat, tens una empremta que és molt bonica. I m'ha agradat molt això que deies de... Havia somiat fer un programa com aquest, perquè crec que als mitjans de comunicació hi ha molta gent que simplement hi vol treballar. I jo sempre dic que jo vull anar a dormir tranquil a casa. És a dir, que fer una cosa més gran o més petita, però que quan jo vagi a dormir digui estic satisfet amb el que he fet. Tu ara et deu passar molt, perquè el que estàs fent és una meravella i molt servei públic.
Sí, el que passa que els somnis també hi hem d'afegir i hem d'ajuntar a vegades les possibilitats. I aquest és un programa molt complex.
Sí.
O sigui, fer Quanta Guerra és molt complex en el sentit de que no hi ha res segur. O sigui, una producció televisiva o la producció d'un producte del que sigui, doncs hi ha un calendari, no? I es calendaritza, no? Doncs mira, estarem 15 dies, farem el disseny i després 15 dies després farem la fabricació i després ens posarem a vendre-ho, per exemple, un producte. No? Doncs, televisivament igual. D'aquí no. Aquí obres la via de la recerca i no saps què trobaràs i no saps si podràs fer el programa. Tenim algun cas d'algun programa que hem engegat la recerca i no hem trobat res i no l'hem pogut fer.
Sí, algú que ja li havíeu dit, estem mirant a veure si, què ha fet el teu àvia.
Si ens donava la confiança i tenia la generositat de permetre'ns buscar i cercar la història del seu avi o àvia, en aquest cas el Sergi López, per exemple, poso aquest exemple perquè ens hi vam trobar, que va explicar que la història del seu avi era un ferroviari que anava des de Vilanova i la Geltrú fins a Móra d'Ebre i portava civils, militars, que la Móra d'Ebre, la porta d'entrada a la batalla de l'Ebre. I no hem trobat res. I l'avi del Sergi explicava al Sergi que tenia una lesió a la mà perquè aquell tren el van bombardejar i el van ametrallar. No hem trobat res.
Clar.
No hem pogut fer el capítol.
Clar, aquí hi ha una inversió de temps, d'investigació, que...
Per tant, a darrere hi ha una televisió pública, hi ha una aposta de 3CAT per dir fem aquest producte perquè val la pena. Per tant, els somnis hi hem d'afegir també qui creu... No? Qui aposta i la possibilitat de fer-lo.
I tant. Per si hi ha algú molt despistat, Quanta Guerra és un programa que s'emet per TV3 i que consisteix bàsicament en veure a partir d'una figura coneguda, d'una persona famosa, quina és la història del seu avi o àvia durant la guerra. Aquesta temporada hem tingut Santi Millán de moment, Miqui Núñez, Raquel Sans... I em deixo
Masferrer.
I el Quim Masferrer.
I ara ve la Marta Torné el diumenge amb la història del iaio Ramon, el seu avi que va fer la revolució a Castellonroi, un poble de la Franja, i que després va fer tot un periple, i perquè, mira, una de les coses que puc explicar és que va acabar un camp de concentració a Madrid, a Chamartín, que és el Santiago Bernabéu, un camp de concentració franquista, per exemple, no? I després acabarem amb la història de l'avi del Jordi Sánchez, l'actor, que el seu avi era escorta del president Companys.
Ostres.
I que va morir molt jove, i com l'àvia, la Mercè Anaia, doncs va haver de tirar endavant amb un fill petit, en aquest cas el pare del Jordi, amb una postguerra molt, molt dura. Mira, hi ha una cosa que em sembla molt interessant, n'hi ha moltes. Aquest any el programa té un retorn bestial. O sigui, les xifres d'audiència són bones.
Mira, un dels periodistes que ha entrat aquí a llegir una notícia, no diré qui, un ja t'ha preguntat, heu fet tal cas? Perquè si no el meu avi,
sí,
no?
Sí,
això
sí.
Deu passar contínuament.
És el retorn és bestial, vaig pel carrer i molta gent, el que ve i m'explica i em diu, escolta'm, el meu avi... Escolta'm, perdona, Eloi, el meu avi... Escolta'm, perdona, la meva àvia... I és un constant. I a mi això, hosti, em sap greu a vegades no poder atendre.
Clar.
I tinc com unes pautes, no?, d'allò, què podeu fer? Doncs mira, mireu aquí, mireu aquests arxius, demaneu això, això i això. Unes pautes bàsiques d'arrencar, no?, una recerca. No puc fer més, és inassumible, o sigui, hi ha milers i milers d'històries, no?
Clar, jo crec que el programa és altament recomanable, que té moltes virtuts, que podríem dir des de recuperació de la memòria històrica, podríem fer un llistat molt gran, però em poso en el teu paper i... saps fer molt bé una cosa que ha de ser molt difícil de gestionar. Clar, tu ja saps, un cop us poseu a gravar, no quan comenceu la investigació, sinó quan comenceu a gravar, tu ja saps a l'avi o l'àvia de la persona com acabarà, però no els hi pots dir.
Clar, ells no saben. És moment... que això és bastant potent, perquè, clar, té un punt pornogràfic. O sigui, perquè... emocionalment, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè tu, hosti, saps aquella història i ens anem de viatge 3 o 4 dies, que és el temps que compartim normalment amb la persona amb qui reconstruïm la història del seu avi o àvia, i jo vaig donant la informació, l'equip, tots plegats, anem donant la informació de mica en mica, si va reconstruint aquella història que és seva. És seva, per això parlo de la generositat, no? Perquè ens t'obren, no, l'ànima, no? Diuen, ei, mireu, busqueu i confiem en vosaltres perquè recerqueu aquesta història i me l'expliqueu. I dic que té aquest component perquè jo crec que un dels grans valors és que ens en anem 85 anys enrere, a la guerra, però per entendre l'ara. Avui, no només el que està passant al món, que hi ha guerres i que s'està vivint el mateix que es va viure aquí fa 85 anys o pitjor, sinó perquè ens permet entendre com és aquella gent a qui tant hem estimat com són els nostres avis, no? I amb els quals érem petits i no hi parlàvem, però vèiem coses, no? I ens permet entendre determinades coses. Mira, al capítol de diumenge hi ha un moment molt bonic al final del programa, que la Marta Torné parla del seu avi, i estàvem en una conversa i hi havia mosques. I diu, ai, aquestes mosques. Diu, mira, aquí hi ha moltes mosques. Jo me'n recordo de petita que jo em queixava molt, m'emprenyava molt les mosques. Hòstia, aquestes mosques, collons, com emprenyen. I el meu avi em deia, Marta, et fan petons. I ella, després de reconstruir aquesta història, diu, hòstia, ara entenc aquesta dolçor del meu avi amb tot el que va viure. No? I feia el paral·lelisme amb sí, les mosques. I després, que clar, anem avui en dia i si... I clar, mira, em permets que desvetlli un mail que em vas enviar tu quan sí, arrencava aquesta història?
Sí, me'n recordo perfectament, i tant.
Estem parlant del 12 de setembre de l'any 2022, que vam estrenar el Quanta Guerra, sí, amb el capítol de l'Andreu Buenafuente.
És veritat.
I tu em vas enviar un mail i em vas dir, soc en un hotel de Moscou.
Sí.
Demà entro al Donbass.
Sí.
No sé si podré entrar.
Sí.
No sé si vull entrar, perquè si entro no em puc treure del cap els meus fills i la meva dona.
Sí.
I vas enviar quan va acabar el capítol.
Sí, sí, perquè estava en un hotel de Moscou i just vaig veure el capítol del Buenafuente. I clar, jo anava cap a una guerra i veia allò parlant del passat, que és un present que anava a veure jo. I em va posar la pell de gallina. Sí,
doncs
sí.
Aquesta és pràcticament la primera comunicació que vaig rebre després d'acabar el primer capítol del Quanta Guerra, un mail teu des d'un hotel de Moscou.
És veritat.
No? Bé, és això, ens anem 85 anys enrere per parlar, per entendre què és el que està passant avui en dia.
Sí, de fet, ara em feies pensar, no? Avui estem explicant guerres, hem explicat guerres aquí, i que bé que puguis fer aquest programa, perquè vol dir que han passat un parell de generacions, com a mínim.
Sí,
que...
necessari.
Que s'ha aturat la guerra, perquè on hi ha guerra és impossible fer un programa així, i em pregunto quan el podran fer.
Mira, espero que no triguin tant, perquè hem anat tard, s'ha produït una realitat, que és que som els nets que expliquem als pares la guerra que van viure els avis, han passat 80 anys. Això ha anat així, i ha anat així perquè van viure 40 anys de dictadura, que això va dinamitar tot, no? I una transició que ha anat com ha anat, no? Però espero que no triguin tant.
Sí.
I espero, sobretot, que no hagin de reconstruir.
I tant que sí. Fas una gran feina, recomanem tant El cotxe com Quanta guerra. Espero que hi hagi moltes temporades, perquè n'hi pot haver de moltes temporades de Quanta guerra, tot i que ja sé que és molta feina, s'ha de parlar de moltes coses, però saps si n'hi haurà una altra més?
No ho sabem. Tenim ganes, esperem que sí. Ens faria molta il·lusió i després veurem com ho fem. Perquè, és clar, és molt complex, sí.
Quanta
però
qualitat.
Ens en sortirem.
Moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
Gràcies a tu.
Ara l'última cançó del dia.
I feel in the city.
Aquesta setmana és una cançó de Fontaines D.C. Això es diu In the Modern World. Ja hi som, en aquest Modern World, tot i que de vegades expliquem coses tan antigues com són les guerres. Demà tornarem a les 10 de la nit i, com sempre, acabarem cedint la paraula a algú que hi ha tingut un gran dia, perquè creiem que les alegries s'encomanen. I avui la cedim a una gran dona.
Hola, sóc Montse Trias. Soc la directora del Festival Internacional de Pallasses del Circric. Estic contenta, un dia d'alegria, perquè aquí ja tenim 50 pallasses que venen a fer cursos i ara que entre setmana fem, doncs, això, estaixos, xerrades, tot per potenciar entre nosaltres per compartir i per esclatar i regirar Sant Esteve amb espectacles per tots els públics, per les places, pel teatre, 10 espais diferents on les pallasses portaran doncs, el seu saber fer i el seu humor i la seva comicitat, perquè les pallasses volem reivindicar el nostre paper dins d'aquesta societat on les dones, i sobretot que facin humor, encara no estan prou ben reconegudes. O sigui que volem posar en valor tota aquesta potencialitat de dones que porten l'humor arreu i perquè creiem fermament que el riure és una arma de construcció massiva. Doncs aquesta és la 11a edició d'aquest festival i us convidem a tots el cap de setmana a venir a Sant Esteve i a compartir amb nosaltres el Montseny. Una abraçada. Sí, és que tot amb alegria i optimisme tot és més fàcil.